Bon dia, 10 anys patint un trastorn alimentari. Avui coneixem el cas de la Nayeli Martínez.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Que la gent es guia molt per al físic, no per el que hi ha darrere de les emocions, però hi ha una persona que estigui sana físicament, mentalment, no ho acaba d'estar, que aquí està el problema. La gent associa, o la societat associa, els trastorns alimentaris a temes físics, o aquesta persona no vol menjar perquè li fa por menjar o no li agrada, però realment és un trastorn mental, és una malaltia mental, llavors hi ha molt a darrere.
La Nayeli Martínez és una jove de la comarca que té anorèxia i bulímia. Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra els Trastorns Alimentaris i ella ens ha obert les portes de casa seva per explicar-nos una història de vida sovint invisibilitzada. Segons ella, la gent només relaciona l'anorèxia o la bulímia amb un problema alimentari, quan al darrere hi solen haver sentiments i també emocions. De seguida escoltem el testimoni de la Nayeli avui en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest darrer dia del mes de novembre, d'aquest dijous 30 de novembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
Investiguen un home per agredir la conductora d'un autobús a Olot després de negar-se a pagar el bitllet del seu fill. La dona es va defensar amb un esprai de pebre davant el sospitós, que viatjava també amb la seva parella. Martina Puigverd afronta amb il·lusió però amb responsabilitat el repte de ser una cara més visible del restaurant Les Cols. Després del seu reconeixement a millor xef jove per la guia Michelin, hem parlat amb ella. Any desastrós de bolets, la falta de pluja i el vent no ha permès que els fongs poguessin néixer als boscos. Aquesta és una conseqüència més de la llarga sequera que estem patint. Enguany, l'agrupació naturalista de casa nostra ha publicat un llibre sobre els bolets de la comarca. Les festes d'altura guanyen el premi a la millor programació de festa major dels Premis Arc. El seu director Jordi Serrat ha recollit el guardó en la gala que s'ha celebrat a Lleida i aquest dijous hem pogut parlar amb ell. El 3 de desembre, el Teatre Principal d'Olot acull la desena edició del playback de l'Hospital d'Olot. L'acte té com a pretext captar fons per a la Marató de TV3, que aquest any tracta la salut sexual i reproductiva. També parlarem d'educació i literatura perquè Olot ha celebrat aquest dimarts la segona jornada d'educació i literatura infantil i juvenil. Aquest any ha centrat la programació en la formació digital i literatura a les xarxes socials. En esports, l'hoquei Olot vol recuperar el somriure a la Josep Jou. Després de l'empat a Sant Cugat, ara els olotins intentaran tornar a guanyar a casa. Ho intentaran fer-ho aquest dissabte a partir de 7:45 davant el Club Petit Tordera, ja sí, amb Guillem Raurell i Matías Reixac, que tornen a la disciplina de Jordi García. I també farem la prèvia del partit d'aquest cap de setmana del Club Tenis Taula Olot, que buscarà la primera victòria fora de casa, a Pontevedra, un rival directe. És la gran assignatura pendent dels olotins, guanyar i puntuar fora de casa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Una grua i centenars de Mossos d'Esquadra han servit per desallotjar el Cubo i la Ruïna, la Bonanova de Barcelona. Els Mossos han entrat al recinte de les cases ocupades cap a 7:15 del matí d'aquest dijous, mentre una manifestació ha donat suport als ocupants des de fora. En la mateixa línia, una grua i centenars de Mossos han servit per desallotjar aquesta casa, on també s'han vist diferents episodis de tensió entre els ocupants i també els mateixos Mossos d'Esquadra. En pàgina política, Pedro Sánchez reconeix l'ofera a Espanya i que s'han instrumentalitzat institucions públiques. El president espanyol en una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola ha posat com a exemple el cas Kitchen de la policia en benefici del Partit Popular. L'Acadèmia del Cinema Espanyol ha anunciat aquest dijous totes les nominacions dels Premis Goya 2024 que s'entregaran el 10 de febrer a Valladolid. Hi ha un gran protagonisme català amb 20.000 espècies d'abejas d'Estivalis Urresola i amb 15 nominacions, i La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona amb 13. Són les grans favorites en la 38a edició dels Premis. A la pàgina internacional ataquen una parada de bus a Jerusalem amb almenys 3 morts. L'agència de seguretat israeliana acusa Hamas d'estar al darrere d'un atac que es produeix en plena treva a Gaza. I mor als 100 anys Henry Kissinger, exsecretari d'Estat nord-americà. Va ser una de les principals figures de la política exterior nord-americana i va rebre el Premi Nobel de la Pau l'any 1973, però el seu llegat també deixa molts episodis foscos.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps vindrà marcat per un front que arribarà al vespre, nit i fins i tot matinada de divendres. Arribarà alguna pluja a l'interior, poc cap a la costa, però bé, preveiem doncs un dia variable, mig ennuvolat, temperatura pujant entre vent del sud, i aquest vent de sud-sud-oest farà que la temperatura arribi, atenció, a valors de 20 a 24 graus, una temperatura realment molt alta. Això farà que la neu sigui també a cota altíssima, ben bé 2.500 metres. Però a partir de la nit baixarà la temperatura i aquest divendres ja podria nevar més avall, fins a 1.500 metres, fins i tot 1.300 metres al Pirineu Oriental la matinada o matí de divendres. Situació marcada doncs per un descens important de temperatura aquest divendres, també el cap de setmana, tot i que ja aquest front d'avui anirà marxant i per tant doncs el temps serà molt més estable aquest cap de setmana, més sol i temperatures plenament hivernals.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 30 de novembre de 2023, un dia que, a banda de tancar el mes, és el Dia Internacional de la Lluita contra els Trastorns Alimentaris. I avui, a Ràdio Olot, volem parlar d'un cas d'una noia garrotxina, en el qual ha viscut 10 anys patint un trastorn alimentari del qual tot just ara sembla que se'n comença a sortir. És el cas que viu la Nayeli Martínez, una jove de la comarca que té anorèxia i bulímia. La Nayeli ens ha obert les portes de casa seva per explicar-nos una història de vida sovint invisibilitzada. Segons ella, la gent només relaciona l'anorèxia o la bulímia amb un problema alimentari, quan al darrere hi solen haver també sentiments i emocions. Qui ha parlat amb la Nayeli Martínez és el nostre company Gerard Puigdemont.
La Nayeli té 25 anys i des d'en fa gairebé 10 està lluitant per curar-se d'un trastorn alimentari. Ha passat per etapes d'anorèxia i de bulímia. Explicar les causes d'aquesta malaltia diu que és complicat. Ella va començar deixant de menjar progressivament i també va notar un canvi d'humor. Creu que pel mig també hi ha una part de bullying que va patir en l'adolescència i preadolescència, però també està convençuda que la part mental i de les emocions hi fa molt en aquest tipus de malalties.
Que la gent es guia molt per al físic, no per el que hi ha darrere de les emocions, perquè una persona que estigui sana físicament, mentalment, no ho acaba d'estar, que aquí està el problema. La gent associa, o la societat associa, els trastorns alimentaris a temes físics, a aquesta persona no vol menjar perquè li fa por menjar o no li agrada, però realment és un trastorn mental, és una malaltia mental, llavors hi ha molt a darrere.
La Nayeli recorda amb amargor les dues etapes en què ha estat ingressada a l'hospital. A la primera s'hi va passar mig any i en la darrera només 2 mesos. Ha estat, de fet, des de fa uns mesos quan nota que ha aconseguit fer un clic mental, sortir de la zona de confort i fer canvis a la seva vida. Estudia comunicació a la universitat i a poc està construint un nou camí.
És difícil sortir del túnel, molt difícil, i estic en un moment molt bo. Ho veig jo, ho veuen la gent propera a mi, els del meu voltant, sobretot els meus pares i els meus familiars. Crec que estic trobant el meu camí, ja sigui professionalment com en la vida mateixa. Vull viure. He passat moltes èpoques que m'he perdut moltes coses. Experiències, he perdut persones, he trencat relacions d'amistat, coses que dius... I tot... Perquè per la meva obsessió amb no poder sortir un dia a sopar tranquil·lament, amb no poder-me fer una cervesa a l'estiu, amb estar pendent tot el dia del menjar.
La Nayeli diu que va arribar a menjar per tonalitats. Si menjava verdura, la fruita que es menjava per postres havia de ser verda. Ara diu que des de fa un temps menja i gaudeix menjant i actualment, fins i tot, torna a somriure quan veu fotos de quan ella era petita menjant un pastís d'aniversari.
Que gaudeixo menjant. Hi ha coses que, bueno, que més o menys t'agraden com tothom, però gaudeixo menjant i l'important és que també gaudeixo cuinant el que vull menjar.
Aquesta jove de la comarca també creu que fer pública la seva història suposa fer un pas més en la seva recuperació i també fer visible una malaltia que va molt més enllà del que molta gent pensa.
Potser un pas més en la teva recuperació és explicar-ho, és dir, jo ho pateixo, jo tinc això, tinc aquesta malaltia, també és una malaltia. Primer de tot perquè veig que hi ha moltes malalties que se'ls dona un dia, que aquesta també el té, però que tenen com més ressò, que si es fan curses, que si es fan donacions, recaudacions, i aquesta, que clar, em toca personal, o sigui, que és algo personal, veig com que està encara molt, molt tapada.
La Nayeli no està curada, ni molt menys. Segueix visitant-se amb metges i no pot abaixar la guàrdia. Tot i així, de l'anorèxia i de la bulímia, n'ha començat a extreure aprenentatges, també per mitjà de la lectura i d'escriure.
M'ha ensenyat a valorar el que hi ha fora, perquè el tema d'estar tancada tant de temps en un centre em va ensenyar que a fora hi ha vida, que amb quatre parets d'un hospital no hi és. M'ha ensenyat que avui ets aquí, demà no sabràs on te seràs. Jo he perdut persones que no m'hagués agradat perdre per tot això. Llavors, això també ho valoro molt. A valorar la família i sobretot el començar-me a estimar, el dir, has d'aprendre a valorar-te com ets.
Explicant aquesta història, avui, dia 30 de novembre, Dia Internacional de la Lluita contra els Trastorns Alimentaris, la Nayeli només vol llançar el missatge de tenir cura d'allò que es veu a les xarxes socials i de rodejar-se sempre de professionals que et puguin ajudar en un moment donat, però també per evidenciar que, d'alguna manera, és possible sortir d'aquest mal tràngol.
També hem de parlar del programa d'atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental que s'ha acabat d'estendre arreu de la regió sanitària de Girona. Els nous equips de les comarques, el Gironès Pla de l'Estany, Selva i Anterior, Garrotxa i Ripollès s'han sumat als que ja havien començat a treballar a finals de l'any passat, a l'Alt i al Baix Empordà i també a la Selva Marítima. Aquest programa és un pla d'acció d'intervenció de la crisi a domicili dirigit a la població de 6 a 17 anys i en una situació de complexitat, ja sigui per la vulnerabilitat sociofamiliar o pel seu estat psicopatològic. Fins al novembre, els equips d'atenció a domicili han atès 122 adolescents. La mitjana d'edat és de 14 anys i la majoria dels usuaris pateixen trastorns de conducta o de l'estat d'ànim.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
En successos, investiguen un home per agredir la conductora d'un autobús a Olot després de negar-se a pagar el bitllet del seu fill. La dona es va defensar amb un esprai de pebre davant el sospitós que viatjava també amb la seva parella. Aquest dimecres, la mateixa conductora d'autobús ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra i la investigació continua oberta. Ens dona més detalls en Pere Ubach.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un home que va agredir la conductora d'un autobús a Olot. Els fets van passar aquest dimarts pels vols de 8:45 del vespre. L'home, que viatjava amb la seva parella i el seu fill de 4 anys, va negar-se a pagar el bitllet del menor des de Sant Esteve d'Envàs a Olot, al·legant que se li estava tramitant la targeta que permet viatjar gratuïtament. La conductora, però, va explicar-li que calia mostrar la targeta i que, si no la tenia, havia d'abonar el preu del trajecte que volta l'euro i mig. Després d'una discussió inicial, l'home finalment va accedir a pagar, però durant el trajecte no va deixar d'increpar la conductora. Un cop van arribar al seu destí, a la parada que hi ha davant del centre d'atenció primària de l'Avinguda de Barcelona d'Olot, la discussió va anar pujant de to amb insults i recriminacions fins que el sospitós va etzibar una bufetada a la víctima. Va ser en aquell moment quan ella va defensar-se amb un esprai de pebre per treure's de sobre l'agressor, que anava visiblement begut, segons fonts properes. Finalment, la víctima va aconseguir avisar la policia municipal, que es va personar al lloc dels fets. L'investigat també es va colpejar diverses vegades l'autocar mentre cridava al mig del carrer i va malmetre una de les portes del vehicle. Quan la policia va arribar a la zona, va aconseguir calmar l'home i el va identificar. Aquest dimecres, la víctima ha presentat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de la investigació. La companyia de transports ha mostrat la solidaritat amb la treballadora i l'acompanyarà en el procés.
Parlem de gastronomia i, en aquest cas, de la millor xef jove d'arreu d'Espanya, reconeguda per la guia Michelin. Estem parlant de Martina Puigverd, que afronta amb il·lusió, però també amb responsabilitat, el repte de ser una cara més visible del restaurant Les Cols. Segons la seva mare, també la xef Fina Puigdevall, és important que s'estigui valorant el talent de la Martina i també el relleu generacional que està fent el restaurant.
Aquest dimecres, el restaurant Les Cols era tota alegria després del Premi Millor Xef Jove que la guia Michelin ha atorgat aquesta setmana a Martina Puigverd.
Molta emoció, vaig estar molt contenta de rebre aquest premi. Penso que és molt, bueno, molt emocionant i molt agraïda que la guia Michelin premi també aquestes noves generacions. Compartir-lo sobretot amb la família i amb l'equip i amb tota la gent que fa possible aquest somni d'aquí del restaurant Les Cols. Que bueno, és una mica un premi, no?, a aquesta nova generació que ens hem incorporat i que intentarem doncs, donar continuïtat i evolucionar el projecte.
Les Cols manté les dues estrelles Michelin, però ara suma un nou reconeixement després que fa uns dies el Best Chef Awards inclouessin Les Cols entre els 100 millors restaurants del món. Per la Fina Puigdevall, xef responsable de Les Cols i mare de la Martina, és una alegria que reconegui el relleu generacional que de mica en mica va fent el restaurant.
Martina ja porta 7 anys treballant aquí al restaurant Les Cols amb mi, ja fa aquests 7 anys que es va llicenciar en Ciències Culinàries al Bas Culinar Center, i bueno, que reconeguin el relleu generacional i a les meves filles, doncs jo encantada de la vida. Reconeixements, el que passa és que et situen una mica en el mapa, hi ha gent que doncs, potser no sabria de nosaltres ni de la comarca de la Garrotxa i el fet que et donin un premi, doncs diuen, mira, allà hi hem d'anar. I bueno, jo crec que està bé tot això.
Segons la Fina, la seva filla Martina ja està incorporant noves idees i el seu toc als plats i juntament amb les seves germanes estan aportant aire fresc al negoci. Tot això, per la Martina, suposa tenir la confiança i sobretot la llibertat de fer evolucionar el restaurant.
Sí, la veritat és que també em sento molt lliure aquí al restaurant. Des del primer dia m'han donat molta, total llibertat, vaja, a l'hora de crear plats, de portar noves idees, d'incorporar gent a l'hora de... O sigui, tots els canvis han sigut benvinguts i gens qüestionats, més aviat recolzats, i això crec que també em dona molta força.
La Martina s'autodefineix com a exigent i assegura afrontar amb ganes i a la vegada amb respecte al fet de ser a partir d'ara una cara molt més visible del restaurant.
Qui potser trobaran a faltar a la cuina tant la Martina, la Fina, com diferents restaurants a casa nostra, són els bolets, perquè es presenta un any desastrós. La falta de pluja i el vent no ha permès que els fongs poguessin néixer als boscos. Aquesta és una conseqüència més de la llarga sequera que estem patint. Enguany, l'agrupació naturalista de la Garrotxa ha publicat un llibre sobre els bolets de la comarca, però els ha costat molt poder-los fotografiar, informa en Guillem Guardiola.
Enguany, trobar bolets a la Garrotxa ha estat gairebé impossible. No ha plogut durant la gran part de l'any i això ha impedit aquest tipus de fongs sortir. Les fortes ventades tampoc hi han ajudat.
Si no hi ha humitat, doncs els bolets no poden sortir, perquè el bolet, al fi i al cap, és el cor reproductiu, és l'òrgan reproductor d'un fong. Clar, els fongs estan treballant normalment a dins dels arbres o per sota terra, en simbiosis, amb alguna altra espècie, i quan estan en bones condicions floreixen, però si no hi ha bones condicions ambientals, doncs no poden florir, no poden fructificar.
El tema de fongs i bolets ha sigut però nul, per tant això és indicatiu que és una tardor molt seca. Normalment portem ara dèficits tardorals, vull dir que les temporades de fongs, per exemple, quan mirem, va molt just, vull dir, són 15 dies, després entren els vents, per tant sí que és veritat que la tardor plou menys.
Precisament fa uns dies, l'agrupació naturalista de la Garrotxa ha publicat un nou llibre de la col·lecció que tenen i que serveixen per posar en valor la biodiversitat de la comarca. Abans havien parlat d'arbres, de plantes i fins i tot de fauna, i en la darrera publicació han parlat dels bolets més típics a la Garrotxa. Per fer llibre, però, han suat de valent.
El bolet necessita molta humitat. Si són anys secs, com aquests dos últims que hem tingut, doncs clar, és complicat. I nosaltres ens va córrer a fer el llibre de bolets pensant que serien anys normals i hem tingut molts problemes per poder fotografiar les espècies de bolets més habituals. Ara imagina les que no són habituals.
A la Garrotxa, els bolets més trobats solen ser els escarlots, les baquetes, els rovellons o les llenegues, entre altres. El llibre se'n parla almenys d'una cinquantena. Apareix una descripció del bolet, a quina alçada es troba i el seu hàbitat.
La informació és el que ens mou. Radio Lot, la referència en informació de proximitat.
Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En cultura, grans notícies perquè els Premis Arc han reconegut aquest dimecres al vespre les Festes d'Altura com a la millor programació de festa major. La gala dels Premis de la Indústria Musical ha tingut lloc a Lleida per segon any consecutiu. Les Festes d'Altura va conèixer fa uns dies la seva nominació conjuntament amb les Fires de Sant Narcís, les Festes de Santa Tecla i les Festes de Mollet del Vallès. Aquest matí, en el marc dels 5 minuts més de Ràdio Lot, hem pogut parlar amb el director de les Festes d'Altura, Jordi Serrat, que es mostrava content després d'aquest premi en el els Premis Arc.
És un honor i un privilegi doncs, ja ho era estar nominats i, evidentment, recollir el guardó, que a més és la tercera vegada que el recollim, doncs, escolta, fantàstic, molt contents, perquè són uns premis que organitza la indústria, que es donen per votació, per tant, realment contents que tanta gent hagi apostat per nosaltres.
El director de les Festes d'Altura, Jordi Serrat, també ha assegurat que les festes majors se sostenen damunt uns pilars. En aquest sentit, ha atribuït l'èxit de la seva tasca com a programador musical a l'amic i músic Albert Mas, gerent de l'Associació Catalana de Professionals del Sector, que va morir fa poc més d'un mes a causa d'una greu malaltia. Seguim en aquest cas parlant de cultura, però amb un àmbit més festiu i també musical. Estem parlant del playback de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, que celebrarà aquest diumenge, 3 de desembre, al Teatre Principal d'Olot. L'acte té com a pretext captar fons per a la Marató de TV3, que aquest any tracta la salut sexual i reproductiva. Durant 90 minuts es realitzaran 15 espectacles musicals i també hi haurà intervencions d'experts en la matèria. A més, per celebrar els 10 anys de la iniciativa, des de l'organització asseguren que han preparat una sorpresa especial.
Aquest diumenge, el personal de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa pujarà a l'escenari del Teatre Principal d'Olot en favor de la Marató de TV3. Es tracta de la desena edició dels playbacks de l'hospital, en els quals hi participaran 40 persones en 15 actuacions musicals diferents. L'espectacle oferirà dues sessions amb una durada aproximadament d'una hora i mitja cadascuna. Les entrades ja estan disponibles i es poden adquirir a través del portal web d'Olot Cultura. Val a dir que els diners que recaptin a la taquilla, que l'any passat van ser vora de 9.000 euros, es destinaran íntegrament a la Marató de TV3. Una dels membres de la comissió de la Marató és Anna Prat.
Les entrades són a 15, 12 i 10 euros en funció del lloc del teatre i res, que convidem a tothom que pugui venir, que és un diumenge a la tarda, que són dues sessions, una hora i mitja, és un màxim són 90, 95 minuts, no comptem estar-hi més. També és important que tot el que es recull s'ingressa íntegrament a la Marató, és a dir, que l'hospital assumeix, no, la part de cost que implica organitzar aquests playbacks i que tot el que s'ingressa, tota la recaptació de les entrades, s'ingressa íntegrament a la Marató de TV3.
A banda de les interpretacions musicals, els playbacks de l'hospital també compten amb la participació d'experts en salut sexual i reproductiva del territori. Amb la presència d'aquests professionals es contextualitzaran les malalties a través de fragments de pel·lícules, sèries i curtmetratges per fomentar la pedagogia, l'educació sanitària i el coneixement.
Sempre en els playbacks de l'Hospital per la Marató de TV3 i de fer algunes càpsules informatives o d'educació sanitària per a la ciutadania. Aquest any, evidentment, si la Marató parla d'això, doncs comptarem amb la col·laboració de ginecòlegs i llevadores de l'hospital i amb un format audiovisual per fer una mica més amè, doncs intentarem donar missatges sobre aquest tipus de malalties, sobre prevenció, sobretot molt important. Una mica portar el nostre granet de sorra, ja que estem en l'àmbit sanitari de la salut, doncs a tota la població que ens vingui a veure el dia 3 de desembre.
Els professionals de la salut destaquen que la salut sexual i reproductiva engloba un conjunt de patologies amb una alta prevalença a Catalunya, que afecta a més de 3 milions de persones que es tradueixen en 210.095 casos nous cada any. En aquesta edició de la Marató es tractaran temes relacionats amb l'aparell reproductor, la medicina reproductiva, l'embaràs, el part i altres aspectes rellevants de la salut sexual i reproductiva, i es destacaran malalties com la preeclàmpsia, l'endometriosi i infeccions de transmissió sexual, posant èmfasi en la seva importància i impacte en la qualitat de vida, especialment de les dones.
I abans dels esports, Olot celebra la segona jornada d'educació i literatura infantil i juvenil. Aquest any ha centrat la programació en la formació digital i també la literatura a les xarxes socials. Es tracten d'unes xerrades adreçades a professorat que s'han celebrat aquest dimarts a la tarda a l'Espai Cràter d'Olot. Natàlia Moreno.
La lectura i el món digital ja són una parella inseparable. Per dotar de noves eines al professorat davant un alumnat acostumat a l'ús de les xarxes socials, Olot Cultura organitza des de fa 2 anys una jornada basada en l'educació i la literatura infantil i juvenil. En aquesta segona edició, les diferents xerrades s'han focalitzat en la formació en ficció digital i com es pot també fer literatura a través de les xarxes socials. Uns conceptes que, segons l'assessora dels serveis educatius de la Garrotxa, Marta Guitart, van adreçat a aquell professorat de la comarca de les etapes infantil i juvenil.
Educadors d'infantil, mestres d'educació infantil, primària i professors de secundària. Sí? I no només va dirigit a mestres de llengua, sí? Va dirigit a tothom. I insistim molt en això perquè considerem que la llengua l'ensenya a tothom i que l'hàbit lector és una responsabilitat de tots.
La jornada d'aquest dimarts a l'Espai Cràter va comptar amb tallers i formacions a càrrec de diferents educadors arribats d'arreu del territori espanyol. El cantàbric Lucas Ramada va oferir una xerrada sobre les possibilitats culturals i educatives de l'àmbit, en especial dels videojocs. També es van parlar de les presentacions de llibres a través de plataformes com YouTube o sobre la importància de la lectura en les primeres etapes educatives. El regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, en destaca la importància.
Com antigament, doncs, el cinema, potser a la nostra època i els nostres pares, va fer aquesta funció també, de fer de corretja de transmissió de la tradició literària universal i també del nostre país a moltes generacions. Ara el món ha canviat i els joves es mouen en altres àmbits, en l'àmbit digital, i sobretot també requereix un altre llenguatge.
La segona jornada d'Educació i Literatura Infantil i Juvenil de la Garrotxa va comptar amb una 60ena de professorats inscrits.
L'esport a Ràdio Olot.
Som-hi, arrenquem la carpeta esportiva d'aquest dijous sobre rodes, parlant d'hoquei patins i en concret, evidentment, de l'hoquei Olot, que vol recuperar el somriure a la Josep Jou. Després de l'empat a Sant Cugat, ara els olotins intentaran tornar a guanyar a casa. Aquest dissabte reben el Tordera, equip que tenen just per sobre la classificació. Jordi García recupera tant a Guillem Raurell com a Matías Reixach i assegura que si l'equip competeix com en la darrera jornada, els punts es quedaran a Olot. Gir de mentalitat. Això és el que va aconseguir l'hoquei Olot en el darrer partit de Lliga després d'empatar 4 a Sant Cugat. Tot i no guanyar, l'equip va guanyar en confiança i jugadors de la importància Daniel Mangas i Marc Prat es van carregar l'equip a l'esquena. Un pas endavant necessari per un equip que vol recuperar la faceta de fortí que té a la pista Josep Jou. Només una derrota com a local en els darrers 13 partits d'hoquei Lliga Plata disputats a la Garrotxa. Pel duel de dissabte, els olotins seguiran sense poder comptar amb Ferran Sacrés, que segueix lesionat a l'adductor. Qui s'hi tornarà és el porter Guillem Raurell, després de perdre's l'última jornada a causa d'una gastroenteritis. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, confia en transformar les bones sensacions en una victòria.
Sabem que serà molt complicat, que tots els equips costa molt de guanyar-los, però sí, vam recuperar bones sensacions a Sant Cugat. Sí que és veritat que ens en vam anar només amb un empat que crec que és injust, però és el que toca. Un puntet a fora i ara sí, seria bo reafirmar tres punts més aquí a casa i reafirmar una mica el tema del joc, del bon joc que vam fer a Sant Cugat.
El Club Petit Tordera, rival de l'hoquei Olot aquest dissabte, arriba després de perdre contra el Club Petit Vilafranca, actual líder del grup, i encadena 2 jornades consecutives sense puntuar. Compten amb un dels jugadors més destacats de la competició, Pablo Torres, especialista des de la bola aturada i amb el gol entre cella i cella. García espera un rival complicat.
És un equip complicat, sí que és un equip que té que són de nanos joves, hi ha molts de nanos joves que corren moltíssim, que ells forces cops a la sortida de bola apreten, però també tenen un jugador, en Pablo Torres, que porta no sé quants anys sent el màxim golejador d'aquesta categoria, i és un jugador perillós, és un jugador que té molt bon 1 contra 1 i que al final juguen bastant pel que pugui fer ell.
L'hoquei Olot Club Petit Tordera es disputarà aquest dissabte 7:45 del vespre a la pista Josep Jou del Pavelló d'Esports Olot. Serà l'últim partit del conjunt olotí a casa aquest 2023. Es podrà seguir, com sempre, en directe a Ràdio Olot a partir de les 7. d'hoquei patins passem a parlar de tenis taula, en aquest cas del Club Tenis Taula Olot, que buscarà la primera victòria fora de casa a Pontevedra, un rival directe. És la gran assignatura pendent dels olotins. L'equip no té un bon record de les visites a Burgos, Priego i Irún. Concretament del País Basc, els jugadors van sortir-ne escaldats per un contundent 4-0. Els olotins viatgen a Galícia amb la intenció d'esborrar els fantasmes que els tormenten a domicili.
Sense un record agradable de l'últim cop que el Club Tenis Taula Olot va jugar lluny del caliu del pavelló d'esports, els olotins agafen un avió cap a Galícia per enfrontar-se al Pontevedra. El cert és que l'equip està fent els deures a casa, però a domicili els resultats canvien dràsticament. L'Olot ha perdut els tres partits que ha jugat fora de casa, Burgos, Priego i Irún. Segons el vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, les visites han estat molt complicades i contra equips de molt nivell aquest primer tram de temporada.
Que no són fàcils, no? I a més hem visitat, ho hem explicat, no? Al llarg de la temporada, ens estan visitant a la nostra pista, teòricament, els equips de la zona mitja-baixa, i anem a visitar els equips punters, no? Llavors això complica més la possibilitat de puntuar.
El Club Tenis Taula Olot continuarà apostant pel joc de Diogo Silva aquest diumenge malgrat els mals resultats que ha registrat. El portuguès ha jugat tots els partits fora de casa, però no n'ha guanyat cap.
Continuem insistint perquè és un jugador que pot aportar, pensem, coses. Hem parlat molt també dels temes de les disponibilitats, llavors i també aquesta cura per part nostra de poder compaginar i combinar bé la part econòmica amb l'esportiva, no?
El primer fitxatge del Club Tenis Taula Olot aquest any, Diogo Silva, jugarà al costat de la seva parella de ball, Diogo Pinyó i Arnau Pons. El vicepresident del club, Xavier Selles, no es refia del Pontevedra, ara mateix cinquè de la Superdivisió.
Ara sembla que com si haguessin perdut una miqueta de gas, però bueno, compten amb una plantilla completa. L'any passat vam fer un quart lloc a la Superdivisió, vol dir que anem a casa d'un rival complicat, no? Compten amb un jugador espanyol, que és el Miguel Ángel Vilche, que avui per avui és un dels jugadors bons.
El Club Tenis Taula Olot jugarà només dos partits aquest desembre. Aquest serà l'últim que disputarà fora de casa abans que acabi l'any. El xoc entre olotins i gallecs tindrà lloc aquest diumenge a les 10 del matí.
Evidentment que si haguéssim guanyat estaríem més contents, però repeteixo, l'important era canviar dinàmica. O sigui, la dinàmica era el més important i si haguéssim perdut, però jugant així, jo crec que la dinàmica s'hauria canviat igual. És a dir, és més de cap i ara ja està.
L'hoquei Olot va recuperar les bones sensacions a Sant Cugat i va tenir a tocar la victòria. Ara, aquest dissabte, vol que els punts no s'escapin de la Josep Jou. Els de Jordi Garcia reben el Tordera, el rival just per sobre a la classificació, i que si guanyen, superaran a la taula. Aquest dissabte a 8:15 del vespre, hoquei Olot, Club Petit Tordera. En directe a Ràdio Olot a partir de les 7 de la tarda amb Roger Isern i Anna Prat. L'hoquei patins es viu a Ràdio Olot.
Doncs tant de bo tancar el 2023 a la Josep Jou amb l'hoquei Olot, explicant una victòria, com sempre, en directe a Ràdio Olot. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 30 de novembre de 2023. I ara, oients de Ràdio Olot, no desconnectin, com ja és habitual i ho recomanem, de l'antena d'aquesta ràdio, perquè us deixem amb la primera entrevista que concedeix a un mitjà local i de casa nostra el nou director mèdic de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, Lluís Ramió i Torrentà, d'aquí uns minuts en directe a Ràdio Olot. Que acabin de passar un molt bon dijous. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.